Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 4 minuts que passen de les 9 del matí, entitats socials catalanes han demanat l'aprovació immediata de la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front i erradicar el sensellarisme que actualment es troba en tràmit al Parlament de Catalunya. Liderades per la comunitat de Sant Egidi, el manifest conjunt l'han signat entitats com Sant Joan de Déu Serveis Socials, Arrels Fundació, Càritas Catalunya i Assís Centre d'Acollida. Les entitats denuncien que, a diferència d'altres col·lectius, les persones sense llar no gaudeixen de cap llei específica per corregir la seva situació. Doncs bé, avui en volem aprofundir sobre aquesta qüestió i per això ens acompanya aquesta hora Meritxell Téllez, que és portaveu de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Senyora Téllez, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia i gràcies a vosaltres.
Senyora Téllez, per què és urgent que s'aprovi aquesta llei?
Doncs la veritat és que és una llei molt important perquè pot recolzar molts aspectes que necessiten, no?, les persones que viuen al carrer i també dona, doncs, introdueix temes importants i innovadors en la protecció. Són moltes les persones que avui viuen al carrer a Catalunya i doncs ens sembla que aquesta llei, que ja fa 2 anys que va entrar al Parlament i que van recolzar gairebé tots els partits polítics, està en camí de poder-se aprovar, però és molt necessari que sigui ja amb urgència. Sí.
Perquè ara mateix en quin punt es troba la tramitació d'aquesta normativa?
Aquesta normativa ara mateix està en període, diguem, en la Comissió de Drets Socials, s'estan fent totes les sessions i les consultes i pràcticament doncs, està al final d'aquestes consultes parlamentàries de diferents experts. Però ens sembla que l'acte que es va fer ahir, on els 7 col·legis professionals van impulsar doncs, aquest recolzament a la llei és molt important perquè és un impuls. Doncs aquesta llei ha estat important pel fet que ha reunit doncs, a les entitats socials, amb el món acadèmic, promovent aquest important pas de crear una proposició de llei de mesures transitòries i urgents. I aquest fet que ahir els col·legis de diferents col·legis la recolzessin és un impuls més en el camí d'aquesta llei, que esperem que estigui per aprovar-se, però això és un camí molt lent al Parlament i és per aquest motiu que s'ha volgut fer aquest impuls d'ahir.
Ara em deies, un camí molt lent. Per què costa tant de tirar endavant aquesta llei? És a dir, hi ha hagut bloqueig per part d'algun partit?
No ha estat un fet d'un bloqueig. Ha estat ben bé que des de que la llei entra es fan moltes... es va passar amb una comissió, per tant això és un camí normal d'una llei i a més una norma, diguem, que quan va entrar va estar proposada per gairebé tots els partits polítics i per tant ja va ser un fet molt important, però té el seu camí. Es van demanar moltes compareixences de molts especialistes, de gent que ha participat a la llei, d'experts, de persones sense sostre, molt recorregut, que això ha fet doncs, que sigui realment lenta el camí que està fent la llei.
Em deia, aquesta llei contempla moltes noves coses en matèria de drets de les persones sense llar. Què contempla aquesta nova llei?
A veure, és una llei que promou l'exercici de drets que ja existeixen, però que per exemple, ho reforçaria, no? Com la inscripció en el padró, accés a serveis socials garantits per tothom, assistència sanitària, prestacions de renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital. Tot aquests són drets, diguem, que ja tenen les persones que viuen al carrer, però el fet d'enmarcar-ho en una proposició de llei doncs reforçaria d'una forma important aquests drets. I a més, doncs, en consagra doncs, alguns nous, no? Per exemple, el dret al servei de consigna, al servei de bugaderia, de dutxa, a una alimentació digna, a que totes les persones dins d'un municipi tinguin gratuït el transport si estan empadronats en aquell municipi. Per exemple, el fet que es pugui tenir un comiat digne quan una persona del carrer mor, no? Són aspectes de la vida d'una persona molt importants que poder nosaltres que no vivim al carrer no en som conscients, però que aquí està en aquesta situació pateix moltes necessitats importants, no? Per exemple, s'ha de dir que les persones que viuen al carrer, ahir també recordava per part doncs, del Col·legi de Metges, d'especialistes, no? Viuen 30 anys més, a calcular, menys, disculpeu, que la mitjana d'edat de la resta de població. És una dada important.
La proposició de llei en concret que demaneu també fa que s'aprovi amb urgència una figura clau per fer front al sensellarisme, com és l'espai residencial digne. Aquest espai, senyora Tellez, com es garantirà? És a dir, és un espai que es garanteix amb més habitatge social, amb més parc d'habitatge social?
No ben bé amb més parc d'habitatge social, perquè la llei que estem promovent no és una llei d'habitatge, està molt relacionada, íntimament unida al tema de l'habitatge, però no és una llei d'habitatge. Però el que demana justament és això, no? Un habitatge digne. Per això demanem un espai residencial digne, que serien uns espais que s'haurien de construir, de contemplar en quan doncs, una persona pugui tenir garantits els drets mínims per seguir endavant i per, sobretot, sortir de la situació de sensellarisme. Però no és una llei d'habitatge. El que passa que avui trobem que la situació de les persones que viuen al carrer certament s'ha agreujat moltíssim pel fet de l'increment del preu dels habitatges, de les dificultats de viure a les ciutats. Això és una situació que afecta moltíssim a les persones que viuen al carrer, perquè hem de pensar que moltes de les persones que es considera que viuen sense llar i que estan acollides doncs, en centres residencials doncs, municipals o d'entitats, no són persones totes que dormen al carrer, són persones que estan en aquests llocs acollides perquè no tenen la capacitat econòmica per poder assumir un lloc on dormir. No? Per exemple, una dada també important és que entre un 10 i un 15% de les persones que viuen en aquests centres residencials, acollits en entitats, són persones que treballen, però en canvi no poden tenir accés a un habitatge perquè avui dia és molt complexa. Per això és tan important aquesta llei.
Avui estem parlant amb la portaveu de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, la senyora Meritxell Tellez. Senyora Tellez, és utòpic pensar que realment es pot erradicar el sensellarisme?
A veure, és utòpic. És una pregunta difícil aquesta, perquè nosaltres hi treballem, no? Des de les entitats que promovem aquesta llei. Certament hi treballem aquesta llei, per exemple, té aquest objectiu, no? En el fons té aquest objectiu, perquè certament doncs, és una llei que es titula així, no? Una llei de mesures transitòries urgents per fer front i erradicar. No? Per tant, és cert que treballem en això, però la vida de les persones és difícil. No? Per això també doncs, és molt important, com fem nosaltres, penso, des de Sant Egidi, construir també un teixit en la nostra ciutat que pugui ajudar, acompanyar, estar al costat de les persones que viuen al carrer, perquè hi ha moltes persones que potser seguiran al carrer. Això també depèn de cadascú, no? I la situació de cadascuna de les persones és diferent, és complexa. L'important també és construir una xarxa, un teixit a la ciutat que va més enllà només de les institucions, dels serveis socials, que la impulsa, no?, les persones des de la societat civil i que fan costat a qui està al carrer. Penso que això no només és important, sinó que sempre, no?, hi ha de ser aquest teixit de gent que va trobar qui viu al carrer, que els ajuda, que els hi porta algú de menjar.
L'altre dia, com sap, la síndica de Greuges denunciava les dificultats que alguns ajuntaments posen per empadronar les persones sense llar. És un problema que s'estén més enllà de Barcelona? A la resta de Catalunya passa el mateix?
Sí, jo conec poc, diguem-ho, o sigui, sobretot nosaltres coneixem amb profunditat la ciutat de Barcelona, perquè és on anem a trobar les persones que viuen al carrer. Sé del cert que en d'altres ciutats de Catalunya és un problema, moltes vegades em sembla que més complex que Barcelona, perquè Barcelona sí que s'està empadronant a qui viu al carrer, literalment a qui viu al carrer. O sigui, tu pots demanar ser empadronat a través de serveis socials, a través d'uns informes que es generen, doncs, si tu estàs en una cantonada del carrer tal amb tal. O sigui que això, en el cas de Barcelona, es fa, encara que moltes vegades tingui complicacions i per això doncs, va haver-hi aquesta denúncia de la Sindicatura de Greuges. Però passa a tot arreu. El tema de l'empadronament és una mica complex a tota Catalunya.
Abans ens ho deia, són moltes les persones que dormen al carrer a dia d'avui. De fet, ahir les entitats impulsores de la futura llei estimàveu que 18.000 persones es troben en situació de sense llar a Catalunya, més d'un 80% que l'any 2016. Per tant, estem amb unes xifres horroroses, no?
Sí, són unes xifres molt, molt altes. Penseu per això que aquests 18.000 persones són persones que, com ara jo explicava, no totes efectivament viuen al carrer, però totes són persones que no tenen casa seva. Són persones que, si estan comptabilitzades així, és perquè estan dormint doncs, en llocs municipals dels diferents municipis de Catalunya o en entitats privades, en pensions concertades que es paguen, o sigui, amb molts recursos que s'utilitzen perquè aquestes persones avui no es vegin en una situació de carrer. Per tant, les xifres són certament elevades. 18.000 persones és un número gran. Tot i així, en el fons, aquesta llei també ajuda a veure que fent un esforç, no?, un esforç recolzat també per la llei, es podria ajudar molt sense que estiguem parlant d'uns números grandiosos, no? O sigui, es podria arribar, perquè 18.000 persones són moltíssimes, però alhora no són tantes en la població general, no? O sigui, que seria un ajut molt important.
Ara que arriba la fredor, que és l'època en què es fa més difícil, suposo, dormir al carrer, deixi'm preguntar-li com es preparen des de la comunitat de Sant Egidi per oferir aquesta ajuda a aquest col·lectiu.
Doncs nosaltres des de la comunitat de Sant Egidi cada any impulsem... Nosaltres ja durant tot l'any anem a visitar qui viu al carrer, en diferents barris de la ciutat, i tenim la Casa de la Solidaritat, que és un menjador on les persones també poden venir en alguns dies concrets de la setmana a menjar, a rebre un plat calent, a conversar, a estar en un espai digne i alegre, simpàtic i bonic per ells. I també la nostra visita al carrer dona suport a totes les necessitats bàsiques que tenen les persones. Quan comença el fred, fem una campanya important de recollida de mantes i sacs de dormir, que ja l'estem començant a engegar perquè comença ja doncs, a ploure alguns dies i a fer fred i ja les persones que s'apropen a nosaltres ens demanen ajut. I és el que començarem a fer, oferir doncs, espais calents quan els tenim i sobretot portar moltes mantes, incrementar les visites si el fred és gran per poder també assessorar les persones, ajudar-les, acompanyar-les.
Ara ens ho deia, la Casa de la Solidaritat, el menjador de Sant Egidi, que serveix 120.000 àpats i atén 5.000 persones en 10 anys de funcionament. Quin balanç en feu d'aquesta dècada de feina a la societat?
Doncs sobretot en fem un balanç molt positiu, que no només, com dius tu, es recullen xifres, que han estat moltes les persones que ens han vingut a trobar, que han participat d'aquest espai, sinó que sobretot són 10 anys on hem vist constatat que la vida de moltes persones canvia. Canvia si tenim una relació personal amb elles, si els acompanyem, si els visitem. Hem pogut veure doncs, com s'ha incrementat la necessitat, també ara ho dèiem, amb aquesta xifra de 18.000 persones sense llar. Nosaltres també hem vist que en els últims anys cada vegada més hi ha hagut persones que necessitaven venir a menjar, a buscar doncs, ajut amb nosaltres. Arrel de la pandèmia l'increment va ser molt alt, gairebé el doble de persones que venien durant la pandèmia es va incrementar i aquest increment s'ha mantingut. Han trobat un lloc on poder ser acollits, escoltats, on menjar, que és important, i hem fet créixer doncs, la relació amb moltes persones.
Suposo, senyora Tellet, que la comunitat de Sant Egidi no s'entén sense els seus voluntaris, oi?
Sobretot perquè la comunitat de Sant Egidi està feta només de voluntaris. Per tant, doncs, no existiria Sant Egidi sense les persones que visiten aquí està al carrer, aquí és ancià. Sense la nostra visita i el nostre espai, doncs, cadascú amb la seva generositat durant la setmana no podríem trobar a totes aquestes persones i sobretot no podríem canviar, penso, la vida de moltes persones que avui tenen una vida millor gràcies a aquestes persones voluntàries que els acullen, que els escolten, que els acompanyen.
Deixi'm preguntar-li per l'altra cara de la moneda. La nostra societat encara li falta consciència per entendre que quedar-se sense sostre on viure és una cosa que ens pot passar a tots?
Més que faltar consciència, penso que la nostra societat viu en un temps evidentment, doncs de moltes dificultats, d'unes situacions on hi ha més pobresa, més segurament més indiferència, perquè hi ha més individualisme, però això no és un fet, diguem, que ens hagi de desanimar a que moltíssima gent de la nostra societat pot estar al costat de qui és vulnerable, de qui és més pobre. Penso que la gent, quan ho coneix, quan escolta, quan veu els seus veïns que viuen al carrer, també pot, els hi toca el cor i pot acompanyar-los i pot construir aquesta xarxa de solidaritat que és important que hi hagi. Una ciutat necessita de moltes persones que creen aquesta xarxa de trobada amb els veïns, amb qui està al carrer, amb qui té necessitat, amb els ancians que estan sols a casa. Això és una cosa que hem de treballar per construir, per sensibilitzar, per fer que molts trobin els altres.
Meritxell Tellez, portaveu de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Moltíssimes gràcies per participar avui d'aquest programa i explica'ns-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Ràdio Estel.